Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, Sant Cugat compta des d'aquest mandat amb un comissionat per a les persones amb discapacitat. Aquesta nova figura està encapçalada per Ferran Feliu. Fins fa poc era el president de l'entitat Acompanya'm i que ha sigut el responsable de fer créixer la celebració del 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, a tota una setmana d'actes per visibilitzar aquest sector de la població que van començar aquest diumenge passat i que acabaran diumenge que ve. Entre els objectius que es marca per aquests 4 anys, ja que la Generalitat obri una oficina de drets socials a Sant Cugat i l'Escola d'Educació Especial. Escoltem.
I estem treballant, hem continuat la tasca que va fer l'anterior regidora en matèria i esperem que aquest any, doncs, finalment, doncs, amb aquesta empenta inclusiva que estem donant, puguem tenir l'okay de la Generalitat, que és el que al final que vols, els ha d'autoritzar. No? Vull dir, tenim els terrenys, el Turó de Can Mates, al costat de l'Escola Turó de Can Mates, des de fa molt de temps.
El comissionat per a les persones amb discapacitat es confirma amb complir amb el que posava el programa electoral de Junts, amb el qual es va presentar a les eleccions a les llistes de Josep Maria Vallès. És dilluns 27 de novembre de 2023. També és notícia que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encès les xarxes socials després de confondre Sant Cugat del Vallès amb Sant Cugat del Llobregat, municipi que no existeix. En un míting des de La Rioja, Feijóo ha protagonitzat aquesta relliscada que ha fet bullir la xarxa social X, antic Twitter, amb centenars de comentaris sobre aquest lapsus. Entre els comentaris podem trobar el del tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, on governi Ciutat Digital, Jordi Puigneró, o el del periodista santcugatenc Jofre Llombart, entre d'altres. Valldoreix ja ho té tot a punt per viure un dels moments més màgics de l'any. La vila donarà el tret de sortida a les celebracions aquest divendres, 1 de desembre, amb l'encesa de llums. Les propostes culturals i tradicionals prenen protagonisme en una programació que culmina el vespre del 5 de gener amb la cavalcada dels Reis Mags que estrena recorregut. I el grup de música Stay Homes amb el santcugatenc Rai Benet dirà adéu amb un concert al Poble Espanyol el pròxim 25 de gener del 2025. El grup que va néixer arran de la pandèmia ha explicat a través d'un vídeo publicat al seu perfil de xarxes socials que s'acomiadaran dels escenaris indefinidament després de la gira de l'any que ve. El grup català vol posar un punt i a part en la seva carrera musical amb un espectacle que diuen serà èpic, diferent i increïble en aquest darrer show que buscarà omplir el recinte de Montjuïc. Amb això, Stay Homex ha explicat que pararan una estona, ja que, tot i que el grup els ha donat molt, també els ha pres moltíssima vida.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles, tot un plaer, com sempre. I com sempre, tot un plaer estar acompanyat de l'Esteve Llop, el meu company d'aventures, el meu company quasi de vida, quasi. Esteve, com estàs?
Què tal? Aïmat, Jordi. Doncs bé, content d'estar un dia més aquí. Programa número 101, edició especial la que vam fer l'anterior setmana, la número 100, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, a Terrassa, que m'agradaria revisar una mica amb tu, perquè va ser molt xulo. Vam estar en un estudi de Catalunya Ràdio, un estudi que sembla un viatge en el temps, que és una mica el que fem nosaltres cada setmana, perquè es tracta d'un estudi analògic que vam comptar que és aproximadament de la segona meitat dels anys 90 i que està muntat tal qual el tenien a la fira... Ara no me'n recordo el nom. Hi ha una fira de Madrid, ara busquem la informació, perquè ens vam oblidar, o millor dit, no vam tenir temps de fer tantes coses en aquell programa i no vam dir-vos aquesta anècdota que ara, quan trobem la informació, us facilitarem. Que és que aquest estudi de Catalunya Ràdio no és que estigués a Catalunya Ràdio instal·lat i s'hagués substituït, que és el que nosaltres inicialment pensàvem, no, sinó que estava muntat una vegada a l'any a una fira de Madrid en la qual Catalunya Ràdio acostumava a muntar un estudi mòbil i diferents emissores de Barcelona i de Catalunya passaven per aquell estudi i feien les seves connexions des d'allà. Així doncs, un estudi 100% operatiu, amb mitjans analògic pràcticament al 100%, sí que hi ha un ordinador però que no està del tot operatiu, almenys en el moment en el que nosaltres hi vam estar. Hi ha com un disparador, que és el que tenien abans alguns estudis de ràdio, on hi ha una sèrie de tecles que tu pots arribar a llançar, doncs, falques, sintonies, etc., des d'aquell ordinador. Però la resta és tot analògic. Doncs tens els plats de CD, tens els plats de minidisc, i llavors tens un rack on tu pots anar entrant i traient so per connectar-ho, doncs, per exemple, a la nostra gravadora, que ens va permetre enregistrar aquell moment. També allà hi havia una gravadora de CD fantàstica. També ho pots fer amb un minidisc, evidentment, però nosaltres el que vam fer va ser connectar d'una banda al nostre ordinador per punxar els nostres talls, vam utilitzar un minidisc per poder tirar la sintonia del programa i vam utilitzar una gravadora digital per treure tot aquest resultat de la taula de mescles. Com ho vas viure tu des de locutori, Jordi?
Doncs mira, la veritat és que molt emocionant, perquè clar, és que era com estar en una emissora de ràdio, era tota una peixera força gran, amb una taula que potser hi havia 8 micròfons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo crec que 8 ben bé. A més, molt espai per públic, amb cadires, de fet teníem una mica de públic, i la sensació era totalment d'això, no?, d'un estudi de ràdio. Clar, anava a dir, et veia lluny. Home, més lluny estàs ara, bàsicament.
Però, sí, però tens una pantalla molt a prop.
Sí, però la distància
prop.
Amb el monitor és més a prop.
Exacte.
I allà estaves lluny a dins la peixera. Volia recordar una mica com va anar això, perquè la veritat és que jo et vaig fer una pinzellada a aquest estudi un dia en una visita en el Museu de la Ciència amb la meva família, i vaig dir, escolta, Esteve, aquí hi ha un estudi, eh? I vaig fer 4 fotos i t'ho vaig enviar. I clar, tu ja vas començar a pensar, home, doncs escolta, això... No? I també gràcies a en Cinto, no?, que ens va animar també i ens va donar el contacte, doncs... Bé, doncs fixa't fins on arribant, no? I que sempre he pensat, dic, és que aquest estudi està aquí, és que el podríem fer servir. A més, té aquest punt de nostàlgia, no?, que jo crec que ja li va bé en la maroteca de la ràdio, no? Ens permet tornar a recuperar el minidisc que tant tu i jo havíem fet servir, que a nivell de Walkman, a nivell de platina de casa, a nivell de ràdio al cotxe, que era una passada en aquella època. I, per tant, doncs això, no? Escolta, un estudi operatiu 100%, que si t'hi dediques unes hores acaba estant tot, eh? Perquè ens faltava una mica fer proves amb el botó, doncs, del mute del meu micro, o de poder jo parlar amb intercom amb tu, no?, sense que es colés això, representa en aire, no?, en aquest cas en la gravació. Escolta, va ser fantàstic, l'experiència, molt bé.
Bé, jo puc dir que la sensació que vaig tenir l'asseure'm allà i començar a tocar les vies de so va ser d'estar com a casa. És a dir, clar, el fet de tocar una taula de so que et recorda l'època que tu estaves treballant a la ràdio, estar amb un tamboret amb rodes, amb aquesta perspectiva una mica més elevada, com teníem a Ràdio Sant Cugat, per exemple, i tenir, doncs, el rack per una banda i per altra banda tots els equips de so, els reproductors, gravadors, doncs et donava aquesta sensació de confort, que jo també la tinc aquí a casa, evidentment, però tinc un estudi de ràdio molt minimalista, diguem. Sí que hi ha molta pantalla, també, perquè estem en aquests moments, com sempre, o gairebé sempre, connectats remotament, però el fet d'estar allà en directe, gravat, que és allò que diem sempre també, nosaltres fem directes gravats, però en aquell cas encara semblava més directe perquè teníem públic a dins de l'estudi, havíem de vigilar que no es colés el soroll dels menors que teníem allà acompanyant-nos, els meus fills, de manera que et donava més aquesta sensació del programa de tota la vida, no? Per tant, molt, molt interessant, ens ho vam passar molt bé, i esperem repetir-ho. Nosaltres sempre ho diem, quan ens agrada una cosa preferim repetir-la sempre que sigui possible. Ara bé, és cert que el fet de desplaçar-nos allà, tu encara ho tens més a prop, tot sí, i que sí, estàs en una punta de Terrassa, però en el meu cas jo trigo, doncs, perfectament i anant tot bé 3/4 d'hora. Vull dir que no és el mateix que estàs a casa i dius, ara mateix en 5 minuts estic operatiu, que no pas haver de fer tot el viatge.
Clar,
no?
És això, sí, jo ho tinc més a l'abast. Ara, mentre parlaves, també pensava i em venia el record, no? L'última vegada visual l'últim record visual que vaig tenir similar en el que vam viure, estem parlant de l'any 2000-2001, o sigui, quan estàvem a Ràdio Sant Cugat, en què jo estava a la peixera i tu estaves dins el quarto tècnic, no? Jo crec que d'ençà d'allò no hem viscut una posada en escena igual com la que vam tenir en el Museu de la Ciència. No
bé,
ho recordo.
Excepte Ràdio Sant Cugat, que el passat Nadal vam enregistrar, sí, però un programa.
Sí, però estàvem dins el mateix estudi.
Clar. És a dir, és un estudi on no hi ha peixera i, per tant,
exacte,
tens una taula al darrere de la taula de so on hi ha dos o tres micròfons i poc més.
Exacte.
Però no hi ha aquesta separació, que és el que nosaltres sempre hem viscut als estudis de ràdio, no?
Correcte. Doncs escolta el que tu dius. S'ha d'intentar repetir això, s'ha de buscar un moment que vagi bé pels dos i evidentment, amb les dificultats de desplaçament, però aquell estudi és una meravella, tot i ser un estudi analògic. Està allà, funciona. Jo crec que val molt la pena treure'n profit.
Mira, aquí tenim el nom de la persona amb la que vam estar enviant-nos missatges per Facebook, que va ser ell que, arrel de la meva publicació a Facebook, on deia que gravaríem aquest programa al MNACTEC i aportava la foto de l'estudi on es veia perfectament la taula de so, doncs ell de cop em diu: quantes fires van fer a Madrid amb aquesta taula? És en Ferran Guerrero, que és tècnic d'exteriors de Catalunya Ràdio i que ens va facilitar aquesta informació. Així doncs, gràcies Ferran per aquesta puntualització. Molt bé, doncs ara sí, anem a escoltar alguns talls radiofònics, que és el que ens dediquem bàsicament a fer en aquest programa, a part de xerrar una estona sobre ràdio, evidentment. Anem ara al desembre de l'any 2001. Aquest és un tall que ens proporciona Mario Azañedo i que pertany a Com Ràdio, de la gent de Catalunya al dia, que sonava doncs aquelles vespres de Nadal de l'any 2001.
Catalunya al dia.
Comencem aquesta agenda avui dissabte parlant d'activitats pròpies del dia de Nadal, com per exemple el pessebre vivent de Mer, a la comarca de la Selva. Avui, des de les 7 i fins a les 9 del vespre, tindrà lloc doncs aquesta representació del pessebre vivent de Mer amb la gent de la localitat com a principals protagonistes. La cita de les 7 a les 9, el lloc concret, el monestir de Mer de la Selva, organitzat per el jovent de Mer. Parlem també de cites musicals. Avui, per exemple, a Terrassa, a partir de les 11 de la nit, tindrà lloc l'actuació de la Big Band Terrassa, música jazz a la nova Jazz Cava, a la ciutat de Terrassa, com dèiem, i també música, però en aquest cas a la ciutat de Barcelona, amb la Locomotora Negra, música swing, amb un concert que porta per títol Tradicional Concert de Nadal. La cita és avui a la Cova del Drac, concretament en el seu cicle de Jazz Room, a partir de les 11 de la nit. I acabem també amb música i amb una proposta ja habitual per aquestes dates. La Vella Dixieland ofereix un concert especial de Nadal, música Dixie, al Luz de Gas, a partir de 12:15 de la matinada al carrer Montaner de Barcelona.
Neix el primer ordinador portàtil. Té 25 quilos de pes i 2 megas de capacitat.
Surt al mercat el primer telèfon mòbil ultralleuger. Només pesa 10 quilos i té un preu de 200.
L'exèrcit nord-americà està estudiant un sistema de comunicació estratègica, el que provisionalment anomenen Internet.
No creus que ha arribat el moment de posar-se al dia? Connecta't a la Malla Ràdio de dilluns a divendres a 7:45. Les noves tecnologies a l'abast de tothom a Com Ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquí teníem aquesta agenda Catalunya al dia de Com Ràdio, desembre del 2001, com us dèiem, cortesia de Mario Azañedo. Per començar l'anàlisi musical, Jordi, perquè tu m'estaves parlant aquí, jo et deia que escoltava en aquesta sintonia un ritme de bossa nova, i tu em deies alguna cosa una mica més avançada, eh?
Sí, jo t'he dit que per mi això és un ritme fusion, perquè aquest estil musical, jo que sóc aficionat als teclats electrònics, en el meu primer teclatge de l'era moderna, diguem, que va ser un Roland E20, hi havia un ritme que es deia Fusion i era quasi calcat en aquest estil musical. I després en un tecle nou que he tingut amb els anys, que és un Yamaha, també. És com un ritme llatí, podria ser, no és ben bé una bossa, i és un ritme molt característic i molt marcat, i sempre l'etiqueten com a tal, com a Fusion, no? Com una versió més moderna d'un clàssic llatinoamericà de ritme, no? Com podria ser la bossa nova, per exemple.
També un toc de jazz,
I fins i tot, el que tu dius. Bueno, clar, és que la paraula fusion podria semblar un adjectiu, però no és un estil. O sigui, s'ha fet jazz fusió, s'ha fet el llatí fusió, i al final, doncs, té una característica principal, potser uns ritmes més marcats, el compàs, òbviament, sempre és un 4x4, això és igual, però més avançat. I fora de l'anàlisi musical, i que he rigut molt, m'ha fet molta gràcia el telèfon mòbil, que només pesa 10 quilos.
Bé, de fet, era una referència històrica, és a dir, que no és que ens hagi de sorprendre que un mòbil l'any 2001 pesés 10 quilos, evidentment, no?
No.
Però vaja, com la perspectiva del temps encara és més xocant, no, això?
Sí, clar, no, sí, segur que ho arribaven a pesar, no? Però imagina que qualsevol marca moderna diria, no, doncs nostre, el nou telèfon, eh? Va, nou iPhone 25, que només pesa 10 quilos.
Imagina't. Molt bé, anem a més històries. Ara anem a recuperar una de les feines que va fer Ivan Medina a la ràdio, i concretament al Fricandó Matiner, on feia entrevistes al carrer. I hem recuperat d'un dels minidiscs que ell ens va cedir les gravacions que ell feia, que després editava i sortien en antena a la ràdio.
Bon dia, Badó, bon dia, companys, bon dia, Catalunya. Tornem a sortir perquè parli la gent del poble, i ho fem en aquest cas per una notícia d'un carter francès. Atenció, perquè surt un paio i es veu que ha agafat uns cabells del que suposadament era la mòmia Ramsès II i els ha venut per internet. Notícia, per tant, que ens serveix per veure quines coses originals compraria i vendria la gent a través d'internet. Bon dia, quina cosa original compraria o vendria vostè per internet?
Res.
Alguna trisintada així?
Per internet no. Soc de l'època de que tot es feia manual.
El burro català.
El compraria?
Sí.
Físicament?
Sí, sí. Si tingués lloc, clar.
No, res.
Res de res?
Res, res, res.
Ni un cabell d'algun ídol, ni...
No, això menys.
Algunes calcetes allò d'alguna persona important, res.
Res.
Un consolador, por ejemplo.
¿De quién? Pero, ¿y grande, pequeño?
Pues no sé, si tiene que llamar la atención, cuantas más cosas tenga, mejor, ¿no? Pues si no, lo puedes encontrar en cualquier sitio, alguno que fuera especial, grande, por ejemplo.
¿Y qué tendría este consolador?
Yo qué sé, nunca he tenido ninguno, así que es lo primero que se me ha ocurrido.
Unas bolas chinesas, pero que no estiguin usadas.
Usadas serían una mica desagradable, ¿no?
Molt desagradable, amb la qual intentaria que fossin noves, i jo crec que sí, que poden funcionar. A més de ser pràctiques, són de colorins, són dues, com els Petit Suís, que pel preu d'un en donen dues.
A ti de dos en dos, no?
Exacte.
Escolta, internet realment serveix per... No sé, sembla que és una mica una porta del sexe, això, no?
Jo crec que sí. Jo crec que, de fet, bueno, les estadístiques ho diuen, que el 80 o 70% de gent que es connecta busca sexe, ja sigui per quedar fora de lo que és la xarxa o bé per tenir-lo amb algú dintre, no?, connectat.
Per internet, lo único que compro son billetes d'avión.
Yo pelis porno y música.
Però moltes o...?
Molta, molta música i moltes pel·lis.
Hi ha alguna cosa més excèntrica, més original? De dir, no sé, per exemple, roba interior d'alguna persona, d'algun ídol o...
No, no, això no, jo passo. Jo no tinc ídols.
Anda, pues no tinc internet encara.
Encara no té internet? I com viu sense internet? Es viu bé o no?
Molt tranquil·la, de moment.
Un elefant.
I per què vols un elefant?
No ho sé, és algo original, podria...
Home, però hi ha moltes coses originals.
Doncs no ho sé, també podria comprar.
Home, a veure, original seria que el compressis i després què fas amb l'elefant? Clar, això sí que és original.
Pues regalar-lo al zoo, per exemple.
El compres i el regales?
Sí.
Està bé.
Està bé, no?
És que soc poc consumista, ara no ho sé, tio. Un sostens de la Marilyn Monroe compraria.
Va, de companys, Catalunya, fins aquí el reportatge avui. Avui sí, per gustos, objectes o regals. Quasi molt bé, sortirem i ho farem per més coses. Vinga, quasi bé, adéu.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Interessant document del qual no tenim la data d'enregistrament, però calculem que té una mica més de 10 anys, 10-12 anys aproximadament, fet amb un minidisc Walkman, que, com podem veure, la qualitat de so és pràcticament perfecta, però sí que és cert que jo he detectat, jo no sé si tu que estàs a distància potser no ho sents tan bé, al principi de la gravació se sentia un petit soroll de cable. És a dir, que la connexió del micròfon en el minidisc, com que ell devia anar en moviment, doncs no acabava de ser el tot perfecte i feia una mica de soroll. Però vaja, la qualitat de so, evidentment, molt interessant. I també interessant, em sembla a mi, Jordi, veure amb la perspectiva del temps, que curiós que encara hi hagués gent que no tingués internet i també que fos, sí, com una cosa molt novedosa o molt cridanera parlar de que què compraries tu o vendries per internet. Avui dia això és que està a l'ordre del dia i ho pots fer des del mateix mòbil en un moment.
Sí, sí, sí. És que no fa tant, eh? Diem que no, sempre dic el mateix. És que no fa tant. Estem en el 2023. El 2021. Jo em vaig casar. A casa, d'entrada, no hi ha internet i arriba al cap de poc, no triga molt. Amb una velocitat espantosa de 2 megas per segon.
Doncs mira, encara, perquè jo me'n recordo del mòdem de 64K, sí, a casa del meu pare.
Ah, això també,
que...
No, això ja a casa meva, aquí a Terrassa, però a casa del meu pare, sí, mòdem.
Ah, jo parlo de l'any 95, més o menys,
sí, sí,
i que ens connectàvem amb el telèfon, amb el mòdem, i que anaven sonant aquells pitos,
sí, sí, sí,
que la connexió era eterna, i quan s'acabaven els pitos volia dir que llavors, sí, sí, ja estaves dins i que tingués la sort de no caure.
Totalment, i aleshores, a més, la línia comunicava, no et podien trucar perquè estaves comunicant. Exacte. Perquè estaves a internet.
Sí, sí, increïble.
De fet, a casa, sempre recordaré que va entrar el primer mòbil que va comprar el meu pare a Andorra, era un Motorola, es deia MicroTac 2, si no m'equivoco.
I micro ho era o no? Perquè em sembla que devia ser bastant grandet, no?
Era un totxo ja grandet, amb antena extensible i tal, però... Hosti, que guapo. Com es diu, en aquella època vaig pensar, hosti, que guapo
això. I autonomia de la bateria, te'n recordes?
No, no me'n recordo. I clar, jo devia tenir, doncs, 19, 20, por ahí, més o menys. I 21, sí, sí, sí. Amb això vull dir que no fa tant. És que tot ha passat molt d'ara, eh? No, no fa tants anys. Sí, clar, em fa 20 i pico. Però és que 20 i pico no són tants.
Sí, no, està clar que va passar ràpid.
20 i pico. És que Twitter, em sembla que 2011-2010, no, per exemple. O sigui, mm-hmm. Crec que encara no fa ni 15 anys que existeix Twitter.
I ara ja el volen matar, o sigui que...
Sí, i ara ja d'això, doncs... Bueno. I una persona té internet. Bueno, escolta, que encara trobarem algú que no té mòbil i que diu que viu molt feliç, eh?
Sí, sí, segur.
M'ho crec.
Cada cop més difícil, eh, però...
Sí, o gent que té mòbil i aquesta jo en conec una. I no té xarxes socials, ni una.
Mm-hmm.
O sigui, té el WhatsApp com a sistema de comunicació, i ja està. Ni Instagram, ni Twitter, ni TikTok, cap mena de xarxa social. Bé, escolta, que ens desviem. Les respostes, doncs sí, la senyora que no tenia internet, hem anat també ja cap al cantó sexe, ja anàvem cap allà també, deien que el que més es consumeix per internet, no? Bé, sí, s'han fet molts memes d'això, no? Que si només és música o pornografia, no? Bé, fins i tot hi havia un meme d'un teclat que només tenia dos tecles, una que deia music i una altra que deia porn. Que era en anglès, eh? Bé. Però jo crec que internet, afortunadament, serveix per moltes més coses més enllà d'això. Gran invent, no? Però està bé. Està bé, perquè l'exercici que fa l'Ivan és boníssim. I plasmes i enregistres de per vida què hi havia en el carrer en aquella època. No? I això
que,
és
per cert,
boníssim.
Hem fet un exercici d'editar aquest àudio perquè nosaltres el que tenim era la gravació íntegra tal com es va fer en aquell dia, que, clar, doncs l'Ivan comença a gravar, para algú pel carrer i intenta captar la seva atenció perquè pari un moment el seu trajecte i parli per un micròfon, amb una carxofa de RAC1, en aquest cas, o de RAC105, i, és clar, això... De vegades costa una mica, no? Jo me'n recordo, tu també, que has fet entrevistes al carrer.
Sí.
És allò que sembla que quan vas... Sembla una llança, no?, que tens a la mà. Quan la gent et veu amb això, més que res, el que fa és marxar. Aleshores, el que has de buscar és això, aquestes estratègies per parar aquella persona i dir-li, no passa res, no surt en directe, se'n registra, i si no vols que surti, doncs no ho posem, si vols que repetim, ho tornem a fer, etc. Llavors, tots sí. Aquest impàs se sent en aquesta gravació, no?, que ell va caminant i, escolta'm, no, tens un moment, i també divertit.
Escolta, és que jo havia tingut un repte molt bèstia, que era fer-ho en directe,
Sí, sí. Això... Amb un telèfon mòbil, que encara és
amb
més complicat.
Amb un telèfon mòbil. Clar, clar, ni micròfon allò a Ràdio Rubí, ni res, I, escolta, me'n sento molt, molt orgullós, També tenia els meus truquis, Que era ja tenir-ho mig a punt, això, Per si de cas.
Bé, això em sembla que és de deformació professional activa, Escolta'm, ja que parlant de Ràdio Rubí, què et sembla anar a escoltar el senyor Toni Sevilla, un senyor al qual tant tu com jo, com molts altres amb qui hem parlat de Ràdio Rubí, li han fet de tècnic de so.
Sí.
Doncs
sí.
Anem a escoltar una gravació que no té massa anys, però que té molt de valor perquè ell ja s'ha jubilat, ja va aparcar el seu programa després de molts anys d'activitat, a Ràdio Rubí, Raíces del Sur.
Ràdio Rubí, 99.7 FM.
Bienvenidos sean ustedes una tarde más. Estamos aquí hablándole a ustedes. Delante tenemos ya un guión con infinidad de temas nuevos que nos están llegando. También recordarle que como cada miércoles hoy entrevista, tendremos una entrevista con el historiador de Andalucía, señor Rafael Pérez Palacio, catedrático de la Universidad de Sevilla, que estará con nosotros. En la parte técnica está nuestro compañero Juan Carlos Arias, que desde la misma os envía un saludo. Y recordarle a todos vosotros que si nos queréis llamar, sugerirnos algo, pedirnos algún tema especial, no se preocupen, porque nosotros les vamos a complacer, porque para eso estamos aquí cada día.
Puedes contactar con nosotros de muchas maneras. Agréganos al Facebook de Raíces del Sur, envíanos un correo a raicesdelsurradiorubi@hotmail.com o bien llámanos a nuestro nuevo teléfono 93 588 7501. 93-588-7501.
Y ya está. Y vamos a comenzar con un grupo de Barcelona, de Gracia concretamente, que se llaman los Ay Ay Ay, que nos canta Maquinolandera. El grupo Ay Ay Ay, Maquinolandera. Vamos a escuchar a unos amigos de Raíces del Sur que nos han prometido que pronto van a venir a estar aquí con nosotros presentando su último trabajo. Camela, con el tema No Lo Merezco. Camela, con sus nuevos temas. Y ahora vamos a escuchar un tema alegre, simpático y además que invita a bailar. Háganlo ustedes si nos están sintonizando. La voz de Chipén, el muerto vivo. Y seguimos recordándole que están ustedes sintonizando Radio Rubí. En el 99.7 de la FM estamos con vosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Llámenos si lo quiere pedir algún tema o hacer alguna pregunta, sugerirnos algo al 93-588-1154. India Martínez, a dueto con David Bisbal, nos cantan Olvidé Respirar.
El arte, la cultura, la música. Todo esto y mucho más en Radio Rubí, Raíces del Sur, con Tony Sevilla.
Y después de este precioso tema de Malú que hemos dedicado con muchísimo cariño a nuestra compañera Carmen, nos vamos a escuchar a continuación la voz de Miguel Sáez, No Llora Más. Y después de escuchar la voz de Pablo Alborán, queremos recordarle a todos vosotros que están ustedes sintonizando Radio Rubí. En el 99.7 de la FM estamos con vosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Desde que empezamos ponemos a vuestra disposición una línea telefónica al Facebook y la web 93588154, Facebook de Raíces del Sur y la web www.radiorubí.fm. Y una tarde más os tenemos que decir adiós porque las manecillas del reloj que tenemos en el estudio empiezan ya a palpitar y a parpadear, indicando que tenemos que finalizar. Desde la parte técnica, nuestro compañero Juan Carlos Arias os envía un saludo y quien le habla, Tony Sevilla. Mañana os emplazamos porque de 6 a 7 de nuevo estamos aquí con todos vosotros. Os vamos a dejar con Pitingo, que canta una soledad dedicada a José Enrique Morente. De alguna manera iré. Hasta mañana. Buenas tardes.
Un autèntic viatge en el temps, poder escoltar Tony Sevilla, excompany nostre de Ràdio Rubí, amb el seu mític Raíces del Sur, un programa que va estar una colla d'anys en antena i del qual, com us dèiem abans i ja havíem comentat aquí en el nostre programa, vam ser bastants els que vam fer de tècnic de so. Jo, en el meu cas, vaig estar 3 temporades a Ràdio Rubí i el que em tocava moltes vegades era, després del meu programa, fer de tècnic de so del seu programa. Perquè jo feia el programa de 4 a 5, després de 5 a 6, no sé si feia reportatges o alguna cosa així, i de 6 a 7 estava amb ell. És a dir, que tots ho coneixem, això. I també aquest estil tan peculiar de locutar, de comunicar amb l'audiència, perquè tenia moltíssima audiència aquest programa. I també, ara està fent la reflexió jo pensant mentalment, Jordi, mentre anàvem escoltant això, que és que tots aquells que diuen que el castellà es maltracta a Catalunya, etc. Estem a Rubí, d'acord, que és una ciutat amb una immigració molt important des de fa moltíssims anys. No és com altres llocs com Barcelona, que sí que n'hi ha hagut, però que els últims anys s'ha incrementat. Rubí sempre ha sigut una ciutat amb molta gent estrangera, fins i tot. Ja no parlem del nostre país, sinó de fora. Però que vingui gent del país, o sigui, de la resta d'Espanya, del sud, i que segueixi tenint aquest accent, de fora, d'aquí, a mi em sorprèn moltíssim. Per tant, jo crec que el català en cap moment fa fora el castellà a Catalunya, no? Estàs d'acord amb mi?
En absolut. Però si el castellà té una força... Jo sempre he dit que el castellà s'aprèn sol. És un llenguatge tan potent que s'aprèn sol. És que no cal ni que l'estudis. L'aprendrà sol al carrer, al pati de l'escola. Sempre s'ha dit. És així. De fet, jo, una persona adulta, m'esforço moltes vegades en escriure bé el català perquè ortogràficament és... té la seva complexitat, Gramaticalment potser no tant, perquè ja estic més avesat i sobretot en el parlar, però requereix d'això, i llengua minoritària, que cada vegada parla menys. I això no vol dir que tingui que anar ni molt menys en declivi, ni en contra, ni perseguir cap altre, què va. I el castellà és una llengua també preciosa, i a més ens ha vingut gent de fora amb una gràcia d'accent que jo admiro, i sempre he dit moltes vegades, i el castellà, que no és castellà, però que és argentí, però és igual, ja ens entenem, el trobo fantàstic cada vegada que els escolto. Uh-huh. Saps, ho he dit moltes vegades, un fan de Les Luthiers, que malauradament alguns dels seus membres ja no estan amb nosaltres, i tenien un lèxit i una oratòria que, bé, fantàstica. No? I en referència al que estàvem dient tu i jo ara fa un moment, fora de micròfon, no? Que parlàvem també, per exemple, del Justo, no? D'una persona doncs, que va venir de fora, que va venir d'Andalusia, que el 82 és quan va fer l'emissora de Radio Teletaxi, no?, a Santa Coloma de Gramenet, que coincidia amb el Mundial de Futbol d'aquella època. Uh-huh. Em sembla que va estar emetent ben bé fins a finals del 86, després va ser clausurada per un tema de llicència administrativa i després va tornar a sortir com a RM, Radio de Mataró, en el 92.
No? I és que ens recorda molt aquesta manera de locutar, sí. No? Podria ser una mica més tranquil·la, sí. No? Però recorda molt el Justo Molinero, vull dir que...
Sí, doncs sí, exacte. I sentint el Sevilla... ens recorda moltíssim a ell, no? I quan sents els Oscars que l'imiten, però també, que ho fan molt bé, i és una manera molt divertida, locuta.
I tant. Per cert, un parell d'anècdotes relacionades amb Raïces del Sur, que ja que aquest és un programa de ràdio on també parlem d'anècdotes de dins dels estudis, us les vaig explicar perquè em van fer molta gràcia quan van passar. Potser en aquell moment no tant, però amb la perspectiva del temps fa molta gràcia. Resulta que un dia truca una noia a Raïces del Sur i demana una cançó, i al Toni no se li acut res millor que començar-li a parlar de mi. Oye, que tienes aquí un técnico de sonido guapísimo que está aquí conmigo, que si tú te quieres venir aquí y tal, hablas con él y bla, 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 bla. Total, la va convèncer i quan que era de Rubí, al cap d'una estona, pam, apareix a dins el meu estudi on jo estava fent un programa de ràdio, me l'asseuen allà i es va estar tota l'hora de programa mirant com feia el programa, molt atentament. Va ser una situació que jo no m'havia trobat mai i va ser molt curiosa. I un altre va ser un convidat del Toni, que era de l'altra cera. I aleshores ell va començar a fer broma i li va dir, oye, hay un chico en el estudio de al lado, en el estudio 1, que es un chaval que es soltero y que es muy interesante. Me'l va enviar cap allà i em va començar a cosir de preguntes que com és que jo no estava casat, etc, etc. També va ser una situació molt, molt curiosa, una mica incòmoda, però divertida, divertida. Coses que no es veuen, que tu estàs allà fent el teu programa i que has d'aguantar el tipus, òbviament, perquè no pots estar explicant el que està passant dins l'estudi, no?
Sí, sí. Bé, que jo crec que d'aquestes coses tots n'hem fet, i les ràdios professionals, vull dir, o grans emissores, tots professionals, tots, però ja els grans també, no? Recordem Toni Clapés, que es dedicaven a posar-se agulles a la cadira mentre estaven fent self. I això ja és d'un nivell...
Això és...
hòstia tremenda.
Doncs esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Seguim endavant.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
I ara és el moment d'anar a la publicitat. Viatgem al 1981 per escoltar falques comercials d'aquella època.
Traficantes de corrupción.
Una película potencialmente dramática.
Un relato estremecedoramente realista.
Un impacto brutal en la sociedad moderna.
Traficantes de corrupción. Hoy estreno en Cine Goya.
La Maroteca de la Ràdio.
Señora, ¿ha probado ya el nuevo conejo vajillas fórmula verde? Pruébelo y verá cómo no vuelve a utilizar otro. El nuevo conejo vajillas es verde como todo lo natural. Y como todo lo natural, es puro. Para cuidar y proteger sus manos. Para mantenerlas jóvenes. Nuevo conejo vajillas fórmula verde. Siempre más calidad al precio de siempre.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
RAC 105 FM. Cada dia de la setmana, de les 6 a les 9 del matí, desperta't amb RAC 105. I informació i trànsit a les hores i els dos quarts. A més, esports, comentaris d'activitats musicals i culturals i música. Música RAC, presentat per Xavier Abad. Comença el dia en forma i connecta amb RAC 105. RAC 105, tota una garantia.
De la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
Doncs anem a veure. Per ordre hem escoltat una falca del cine Goya, del 1981, també del mateix any. El renta plats, el sabó de rentar plats a mà Conejo, i per últim hem escoltat aquesta falca de promoció dels matins de RAC 105 amb Xavier Abad, amb la veu de Sílvia Tarragona, i hem acabat amb aquest indicatiu de l'Albert Murillo de Cadena Dial, això enregistrat l'any 1991. Anaves fent cares, Jordi, crec que vols fer algun comentari, no?, sobre tot el que hem escoltat.
Bé, la pel·lícula, déu-n'hi-do quina presentació de la pel·lícula, eh? Corrupción, ja és m'han anat.
Bé, molt seriós, no?
Molt seriós, eh? Una pel·lícula que a més farà un... trasbalsarà, eh? La societat. Després, els típics anuncis ja que començaven en aquella època per la paraula senyora.
Uh-huh.
Que n'hi havia molts, eh? Senyora. Ja, avui en dia ja diríem malament. Senyora. però sí, sí, Lejía Conejo, que encara existeix. Bueno, Lejía. Ara és Lejía Conejo, jo la coneixia com a tal, però també feien rentaplats.
Sí, sí.
I després la nostra estimada Sílvia Tarragona amb els, aquests despertadors de RAC 105.
Molt bé, doncs seguim amb més a Maroteca de la Ràdio. Anem ara a un document molt interessant, enregistrat també per Ivan Medina, en la qual entrevistava ni més ni menys que l'Andreu Buenafuente. Això era pel seu programa Freestyle de Cerdanyola Ràdio.
Què ens pots comentar dels teus inicis? Què en recordes?
Ui. Tenia una edat, eh? I ja recordem poc. Però recordo una miqueta aquesta mateixa situació que estic vivint ara amb vosaltres, perquè jo vaig començar així, no? Amb una ràdio. Era una època en què les ràdios comercials, les grans cadenes, estaven més obertes, no? Eren els anys 80 i aleshores, doncs, jo vaig entrar a la COPE, no? A Ràdio Popular, a Reus, i després a la SER. I era una... això ja no passa ara, actualment. Ara has de ser becari, no sé què, tothom vol ser periodista. En aquella època simplement vaig entrar a la ràdio, de la manera més bàsica, i feia de tot, feia música, esports, i era molt emocionant. Sí que sé que em va canviar la vida, no? Perquè jo no sabia què faria, i de sobte em vaig trobar allà una cosa que m'agradava molt. I estava el Francino, més jove que ara, i em va dir, tu vine cada dia. I jo hi vaig anar cada dia. I ja porto 20 anys anant-hi cada dia.
Què n'opines d'això que comenten, de que la ràdio és una cosa que quan comences mai la pots deixar, que sempre et crida?
És una manera de viure, també, no? S'assembla una miqueta a la música, no? El rock and roll i aquestes coses. Vull dir que un cop estàs dins, t'acostumes a explicar la teva vida, no? Almenys els tipus de programa que fem nosaltres. I per mi és una rutina, és la meva quotidianitat, és al matí aixecar-me i anar a la ràdio. Aleshores m'agafo un micro i explico coses. A poc a poc es va complicant, perquè, doncs, bueno, vas a emissores més grans, et van bé les coses, en el nostre cas, i tot és una mica més professional. Però en el fons és això, eh? És anar a explicar la teva visió de la vida amb un micròfon.
Suposo que treballant sempre amb coses relacionades amb l'humor i en moments difícils, i que has de trobar, doncs, una mica valentia i posar-hi humor a tot. Això què te lo portes?
Home, bé, perquè també és un entrenament, però hi ha moments superdifícils, imprevisiblement difícils, que es fan xungos. Jo sempre recordo, o m'ho fas recordar ara, l'11 de setembre, no? Jo recordo que l'11 va ser superxungo, perquè a més era dissabte o diumenge, crec, i el 13 era dilluns, una cosa així, no? I jo estava vivint la supertragèdia i pensava, hòstia, què fem el dilluns, no? I em vaig agobiar una mica, perquè dic, bueno, a veure, molta ja-ja-ja-ja, però hi ha 6.000 morts i el món pot canviar, no? I aleshores, mira, doncs aquest dia el programa no va ser tant d'humor, però vam dir una mica la gent ens va felicitar perquè va dir, hòstia, era el programa que feia falta, no? Vam exorcisar tot el que teníem dins i vam dir com hem viscut l'11 de setembre. Doncs aquell dia no vam riure tant, no?
Ràdio, televisió i fins i tot cinema. Amb què et quedes de tot el que has fet?
Jo em quedo amb tot, perquè sóc hiperactiu i neguitós i crec que els que ens agrada comunicar-nos i tal, sempre vas provant camps nous, no? I la tele realment és molt guapa. És una miqueta complicada, farragosa, però jo m'ho passo molt bé. I ara això és un somni. És un somni perquè, hòstia, fem el programa que ens agrada, connecta amb la gent, que això a vegades no és una fórmula. És a dir, tu pots fer un programa collonut, que t'encanta, però la gent diu, no m'interessa molt. En el nostre cas, no. I, hòstia, això m'agrada molt. Ara es comença a fer, torna a fer difícil compaginar. Ja ens havia passat anys enrere que ràdio, tele, jo no vull fer heroïcitat, saps? T'has de concentrar i ara potser tocar la tele i aparcar amb la ràdio, no sé, ja veurem.
És a dir, que parlant de somnis, Andreu, quin seria el somni d'Andreu Buenafuente? Portar el programa que porteu?
Sí, el somni és el present, perquè jo he tingut molta sort a la vida, que tot m'ha anat molt bé, i a més a una edat relativament jove, tot aquí ja comencem a tenir una edat. Sí, tu vas currant, no? Sí. Bueno, però la nostra és una història d'èxit, eh? S'ha de dir, jo penso que vaig treballar a la ràdio, i sí, com vosaltres, molts anys, jo vaig arribar a Barcelona l'any 91, que ja en tenia 25, 26. Vull dir que, bueno, ja ens fèiem grandets, i en els últims 10 anys, 12, tot ha anat molt encadenat, de manera que la nostra és una història d'èxit, si és que l'èxit és alguna cosa, no? Reconeixement, hòstia, prosperes, la gent parla molt bé i estem instal·lats en aquest ben a favor i jo vull que duri, no? Vull que duri.
Sembla que últimament a la televisió d'avui en dia és difícil fer programes de qualitat. Bé, queden el vostre i pocs més. Després també d'haver tret un gran i crític com era el de Caiga quien caiga.
Sí, és un tema molt complex, però és una miqueta decepcionant. Jo t'he de dir que com a professional d'això no sóc molt gremialista, allò de dir la tele, sóc de la tele, cada vegada m'identifico menys amb la tele, no? Perquè no m'agrada la tele que veig. Però, això ens portaria molta estona a parlar i segurament no trauríem cap conclusió, però s'ha notat molt la crisi econòmica que mundial i tal, que ha fet que els directius de les cadenes vulguin resultats immediats, no? Aleshores, tot m'ha encadenat, sembla que no, però va molt lligat. I no hi ha camp ni marge per experimentar, per entrar gent nova, jove, amb idees noves. És tot molt, molt previsible i molt hortera. I aleshores, home, primer t'ho amagaves perquè deies, bueno, no vull despotricar de la tele i tal, però ara ja crec que ho podem dir obertament. La tele és un desastre i decepciona molt. I al final et quedes amb 4 sèries, algunes d'elles estrangeres. Tampoc tinc res en contra de Operación Triunfo. A mi personalment em cansa i no m'interessa, però és un bon programa de televisió. El que no m'agrada és tot el que ha envoltat i el paper que ha tingut una pública, no? Amb el merchandising i tal. I, moltes coses. Per exemple, la televisió espanyola hauria de tenir un programa musical paral·lel a Operación Triunfo. Està molt bé que estiguin obsessionats amb això, però i què passa amb Serrat, que no pot anar a la tele, què passa amb Els Secretos, que han trobat avui... Bueno, saps? Hi ha moltes coses que dius, està malament això, i hi ha alguna cosa hem de fer.
Andreu, sincerament, sent famós, es lliga més.
Hòstia, no t'ho diré perquè et faràs famós tu. No, això de lligar és... A part de que és una miqueta tonto, el tema del lligoteo... No ho dic, per la pregunta... Però, no, el que passa és que la gent reconeix i s'encadenen coses molt estranyes. Com és que una persona t'ha vist durant molts anys a la tele i et veu a una discoteca i et vol dir moltes coses. Home, lligar... A veure, els que som justets, sempre serem justets. I, a part, el que hi aprofités per la fama, que n'hi ha, no direm noms, qui aprofités això per beneficiar-se persones... A part de que l'altre sempre vol, clar, aquí ningú mata ningú, però és una miqueta pobre, una miqueta trist. Has de ser normal, ja et coneixen més, però ja està, no?
Per finalitzar, Andreu, quins són els teus projectes de futur o què tens en ment?
Anar a dormir és el meu projecte més clar de futur. N'hi ha milions, el Terrat és en aquests moments un formiguer autèntic, segurament deu ser també l'últim que queda ja, perquè hi ha molta gent, hi ha més de 40 persones o més currant amb moltes coses. I esperem que tot el que estem sembrant pugui sortir, no? N'hi ha molts, hi ha programes de tele, hi ha teatre, hi ha mogudes a bars... Mil coses per seguir fent el que ens agrada, que és fer riure. Al final és fer riure.
Doncs, Andreu, moltíssimes mercès per atendre'ns i res, que seguis triomfant com ho fas i que seguis així, home.
I que tu ho vegis, i llàstima que no s'hagin pogut conèixer per televisió, però bueno, veniu un altre dia i tampoc sortireu, que és el que passa, eh? Una abraçada. Hola, freestyle, sóc Andreu Buenafuente, una abraçada des de les profunditats de l'humor en un dia de ressaca. Espero que rieu i que ho feu amb música de fons. Una abraçada. All we hear is pain.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Aquí teníem Andreu Buenafuente entrevistat per Ivan Medina al freestyle de Cerdanyola Ràdio. No tenim datat aquest document, malauradament. Amb això l'Ivan sí que és una mica caos, us ho he de dir, perquè m'ha costat buscar referències per poder indexar tot aquest material. Però jo calculo que és de l'època de La Cosa Nostra, crec recordar. No sé si hem fet referència aquí a la gravació en aquest programa de televisió o no, però això devia ser doncs, cap a l'any 2001. 2002, una cosa així, més o menys. Amb la perspectiva del temps, Jordi, fixa't tu que si fa més o menys uns 20 anys d'aquesta gravació, el mateix Buenafuente, animal televisiu, podríem dir, aquestes alçades, evidentment, ja deia que la televisió era un fàstic. Sí. Llavors, si ho era fa 20 anys, com és ara la televisió?
Sí, sí, està clar. Doncs no ha canviat gaire. És molt bo, quan l'he sentit he pensat, ostres, 20 anys enrere ja parlàvem d'això. I sembla que sigui una cosa d'ara, no? Que tot ha canviat, que tot ha girat, que tot no sé què... Però no, és que això ve de molt enrere. Bé, potser una de les definicions més bèsties que he sentit de la televisió les van dir els Oscars en l'entrega dels Goya que li van donar a Madrid, que no sé ni... És que em fa estar vergonya repetir-la. Però qui l'hagi escoltat, i crec que alguna vegada a l'Hemeroteca...
Aquí l'hem posat.
No sé si ha arribat a sonar, sí. I crec que sí.
La van posar.
Van dir els Oscars que, para los que no sepan qué es la radio, diremos que la radio es como la televisión, pero sin cámaras ni tanta cocaína. On dia. Déu-n'hi-do.
Bé, això ve dir que la televisió és més espectacle, sí. Perquè sí. És més explícita, i per tant,
sí.
Allò que ensenyes, si és cridaner... sigui bo o sigui dolent, doncs això el que fa és que hi hagi més audiència.
Sí, sí.
I per tant, a partir d'aquí ja ve doncs, allò de que m'invento que algú s'enfada amb un altre en directe, tot i que és possible que finalment s'acabin enfadant, no? Algú que expulsa algú del plató, algun convidat,
sí.
Sigui simulat
discussions,
o no, exacte, i tot això ven.
Crits,
no?
El morbo ven.
Uh-huh.
I quanta programació gira entorn d'això? Tots els programes del cor, amb discussions en el plató. Els programes d'agafar gent, tancar-la en una casa i vinga, a veure si caben a hòsties. Uh-huh. Dit així. Això ven. Programes d'aquests d'agafar 5 nois o X nois, X noies, que són parelles, els separes, els poses en cases amb gent del sexe oposat i a veure si aconseguim que tots es barregin i trenquin les parelles. O sigui, quan més morbo, millor. És algo tremendo.
Una altra observació sobre el que ha fet l'Andreu en aquesta entrevista, el que va fer fa uns 20 anys, calculem, és com es començava abans, no solament a la ràdio, sinó a les feines. Que tu arribaves a un lloc, no et contractaven, sinó que entraves i començaves a fer coses. Et deixaven fer, no? Doncs això per pràctica, perquè veies que aquell noi li agradava allò, doncs va, el deixem passar i que vagi fent, no? I mica en mica, doncs vas aprenent, vas fent diferents rols i al final et trobes a gust fent alguna cosa i si ets, com és ell, una persona amb capacitat de produir coses, de pensar, junt amb el seu equip, doncs acabes fent coses fantàstiques, com un programa que es deia El Terrat, que es feia a la ràdio i que malauradament ja fa molts anys que no existeix. Està molt bé tots els programes de televisió que ha fet El Terrat, però és que aquell programa de ràdio era la pera. O sigui, poder escoltar La Padrineta parlant amb tots els components del programa en directe a Ràdio Barcelona era impressionant. I ràdio com aquella doncs és la que ens agrada a nosaltres. La ràdio feta en directe, amb carinyo, amb enginy, amb un guió, però també improvisant. I tot això és el que trobem molt a faltar, no?
Sí, tal qual. La gràcia, també com deia un dia el regidor del Miquel Calzada, deia la gràcia d'aquest programa és que sembla, i la gràcia que té el Miquel, és que sembla que estigui improvisat però està tot guionat. Uh-huh. I una mica amb l'Andreu passa el mateix, no? Sembla que tot sigui una improvisació de programa, però la gràcia d'això és que està tot molt ben guionat, no? I aquí després, doncs, l'art dels presentadors, no? Però ell ja ho deia. O sigui, abans entraves, ara no, ara. Ja has de fer una instància, no sé què, becari... Ui, complicadíssim. Però abans entraves a la ràdio i anaves a fer ràdio, punt. No hi ha res més. Vinc a la ràdio. I feies de tot. I això s'ha perdut. Però és que això ja fa anys que s'ha perdut.
Bé, jo, sense anar més lluny, com ja he explicat aquí el programa, sí. Jo vaig estar, que tu també hi vas ser, 3 mesos a Ràdio Barcelona fent de tècnic de so del programa que suplia a les vacances al Terrat, sense cobrar ni un duro. Però m'hi van deixar anar. Vull dir que encara gràcies que vaig poder tocar tot allò i vaig viure en directe el que és fer un programa per tota la xarxa SER de Catalunya. Vull dir que va ser també molt, molt interessant, molt bonic i molt apassionant, no? Bé, Les coses són així, la vida ha canviat, tot s'ha professionalitzat molt més i això fa, jo crec, que la frescor que de vegades et trobes als estudis de ràdio o et trobaves, cada cop sigui menys, perquè al final cada vegada més el que es fa és contractar una productora externa que et fa un programa ad hoc, com tu vols, o, si més no, per atreure el màxim de reclam publicitari possible i tenir més audiència.
Sí, i les emissores que s'hi vulguin resistir, i ara ja parlo del sector local, aquelles emissores trobaran sempre algú disposat a estar en la mateixa sintonia. Algú com tu, que pugui dir, no, jo et faré ràdio, o nosaltres, igual, et farem ràdio com la de sempre. Si a tu t'agrada, a nosaltres també, i ho farem. Bé, tindrà més èxit o menys èxit, no ho sé, però sempre hi haurà aquesta gent també dedicada en això, no? No tot i no tothom sempre evoluciona i substitueix i elimina el passat. Sempre hi ha gent que li continua agradant una manera diferent de fer les coses com es feia i sempre hi haurà algú, tot i que sigui una minoria, que ho pugui valorar. I en aquest punt de trobada tornaran a sortir coses molt maques.
I sempre hi haurà la Maroteca de la Ràdio per poder expressar tota aquesta sèrie d'opinions, de vivències i de records del món de la ràdio. Abans de marxar, com sempre, Jordi, les nostres vies de contacte, l'email d'una banda...
maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, maroteca.radiosantcugat, tot junt, @gmail.com. Ja sabeu que sempre us explico, si teniu alguna cosa per casa, remeneu, trobeu cintes, ens feu un e-mail, quedem, agafem les cintes, les digitalitzem i us les tornem i aprofitem tot aquest material per posar-lo aquí en antena. I també teniu un WhatsApp.
El 689-1074-83, 689-1074-83. Marxarem amb un tall de l'any 2000, concretament del dia 19 de maig, amb l'andana a Ràdio Sant Cugat, a aquesta casa, amb Yolanda Casas i Jordi Ramos conduint aquest magazine que tenia lloc les tardes a Ràdio Sant Cugat. Amb aquest extracte una mica llarg, marxem, us deixem fins al final del programa d'avui, tornem ben aviat aquí a la Maroteca. Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Després de les notícies de les 6, segona hora de l'andana, aquest divendres 19 de maig del 2000. Comencem aquesta segona hora amb l'espai de cuina. Avui sí, avui és el dia, el gran dia, en què tenim amb nosaltres a Joan de Miquel Masferrer de Calastruc. Primer, això sí, hem de rebre a l'Emili Vella i l'hem de felicitar. Emili, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies. Jo estic molt content. He vingut aquí només per presentar-lo, per presentar-vos-el una mica. Estic molt content de celebrar que és l'últim dia de l'andana, és l'últim dia de la cuina, però finalment ha vingut el Joan de Miquel Masferrer de Calastruc. Durant molt de temps he estat enganyant a la gent i perquè no existeix el Joan de Miquel Masferrer de Calastruc. I em sembla que ho haig de dir aquí amb micròfon obert, que tothom ho sàpiga, perquè avui és l'últim dia. I jo tenia moltes ganes de fer una secció de cuina. Bueno, una secció, volia parlar per ràdio, volia tenir un micròfon a davant, perquè és el meu anhel de tota la vida. I per això em vaig muntar una mica la història del Joan de Miquel i em vaig començar a inventar plats, perquè l'única manera que tenia és inventar-me, portar un senyor que es digués el nom que fos, i així podria parlar. I em van dir de cuina, doncs. Jo endavant, i no és, bueno, jo suposo, no s'ha notat gaire, no?, que el Joan de Miquel no existia. Jo crec que no s'ha notat, el Joan de Miquel no existeix, cal dir-ho. Jo t'ho agraeixo molt l'esforç que has fet, Marc, d'ajudar-me en aquesta fase, però...
És una... que m'esteu fent una broma, no? Jo l'últim dia no, ja em van dir que hi havia unes sorpreses aquesta, no?
No, però és que ja et dic, jo tenia moltes ganes de fer una secció, de parlar per ràdio i...
Però potser que he fallat el sense pa, no? Potser.
Clar, és que ja m'he distret perquè això no ho tenia preparat.
Així que no és cap broma, això. No, no, ell no és en Joan de Miquel. Masferrer de Calastruc.
No, però no passa res, no ens ho hem passat bé. No,
no? Però sí. Jo també sé cuinar, eh?
Ens ho hem passat bé al llarg d'aquests dies.
I la de Carmanyola?
Carmanyola és Carme? Tu vas creure? Molt bo. Així, això vol dir que no ho he fet tan malament. O sigui que serveixo, no?, per això de la ràdio. Sí, jo trobo que, bueno, ja està bé. Jo m'ho he passat bé.
Sort que ho has dit avui, que és l'últim programa, eh?
És que, clar, com que m'he fotut a riure amb el sense pa, he pensat... Ai, avui s'ha notat.
Doncs ara pensava que fèieu broma. Jo també, no. La primera que...
Ara, jo us dic una
que
cosa.
Que s'ho ha tragat, eh?
Si voleu continuar pensant que el Joan de Miquel existeix, perquè si ho sentiu millor, doncs jo us deixo. O sigui, Sí, perquè ja és, no sé, jo ja el porto al cor, el Joan de Miquel.
De fet, cadascú de vosaltres podeu ser un Joan de Miquel.
Exacte, jo acabaria aquesta secció de cuina amb aquesta frase tan bonica.
Sí, quan ha explicat el secret de la truita de riu, ja deia jo que em semblava molt estrany. Encara ho estic païnt, això que esteu explicant, com que estem en directe.
Païnt, mai més ben dit.
Mira, ho estic encomanant del teu humor.
No sap greu, oi? Que tot això...
Home, ara ja? No estàs malament, no, home, sí, comencem a fer valoracions.
Veus?
No, em vas explicar, sí, un parell de receptes. Vaig provar els ous, aquells, i molt bé.
Jo trobo que, sí, ha estat bé, la gent deu haver après coses, també. Sí.
Doncs, bé, què farem? Doncs...
Ja em sap greu, no sé. No.
Hem d'acomiadar el... Va, li direm Joan de Miquel Masferrer de Carastruc, no? Li direm, li batejarem ara aquí. Joan de, que gràcies.
Adéu, bona tarda.
Que vagi molt bé. I tu, Emili, doncs també, que gràcies.
M'ha agradat molt l'experiència i ho sento de nou.
Has estat 8 mesos amb el cuento, però bé, va. Bon rotllo, eh?
Sí, no?
Ara parlem, sí.
Ah, val.
Vinga, ara parlem, ja veuràs.
Adéu-siau,
adéu-siau. Adéu, Emili, que vagi bé. L'agenda de l'Andana, Jordi. Bona tarda, Jordi Ramos.
Molt bona tarda, Iolanda Casas.
Com va tot?
Doncs molt bé. A punt amb una nova agenda cultural, aquesta vegada la darrera, però no, això no vol dir que s'acabin els actes culturals aquí a Sant Cugat, Déu meu, no. N'hi ha molts més i cada cap de setmana n'hi haurà i n'en tindrem de ben plens aquí cada dia, cada cap de setmana, tot i que no estiguem aquí per explicar-los.
Aquest com el tenim? Estrelles?
Estem acostumant massa a posar estrelles cada cap de setmana, però bé, si m'obligues, posaré entre 3 i mig i 4, va, un 3,75.
Déu-n'hi-do, força bé.
Déu-n'hi-do, està força, força ampli. Tenim forces activitats i força festives aquest cap de setmana. Suposo que de cara al bon temps és ara quan s'anima més les activitats, tenim molts aniversaris, i fixa't, perquè ara d'ara endavant començaran també tots els finals de curs, tots els tallers que s'acaben, tots els cursos que s'han acabat durant tot l'any, totes les temporades. Vull dir que Déu-n'hi-do, que ens esperen moltes i moltes coses, moltes activitats culturals d'ara endavant.
Doncs comencem a repassar-les.
Repassem-les. Comencem els actes d'aquesta setmana, començant per avui mateix i amb una exposició d'art, una exposició col·lectiva que s'anomena Pintures i que acollirà a partir d'avui l'Ateneu Sant Cugatenc. Les artistes són 5, són dones, són Rosa Convàlia, Maria Àngels Ruiz, Begoña Uriarte i Maria Àngels Viladés. Com dèiem, estaran a partir d'avui a l'Ateneu Sant Cugatenc i la inauguració és a les 8 del vespre. Un espectacle teatral i poètic és el que tenim aquesta nit al Teatre Auditori, la tercera edició del Festival de Poesia Catalana Sant Cugat. Tindrem la cabuda d'obres de poetes contemporànies dels Països Catalans, en concret 11. Seran Josep Ramon Bach, Narcís Comadira, Jordi Gavarrón, Josep Gosull, Vicenç Llorca, Biel Mesquida, Joep Piera, Josana Rafart, Pere Rovira, Eva Romí i Àlex Susana. Tots aquests són poetes contemporanis dels Països Catalans que vindran aquesta nit a Sant Cugat i llegiran la seva poesia davant de tothom en un espectacle coordinat per en Calixto Vieito i amb la música de Miquel Palomares a la guitarra i Tito Martínez al saxòfon. El lloc i l'hora ben fàcil al Teatre Auditori a les 10 de la nit.
Doncs per part meva només agrair a l'Andana aquests minuts que m'ha deixat per explicar-vos cada setmana l'estat de les pistes d'esquí, parlar-vos sobre la neu a Catalunya i darrerament sobre els esports més estiuencs, que desitjo de tot cor que us hagin agradat i potser doncs us hagi fet una mica la boca aigua i així provant noves coses aquest estiu. Per part meva, res més. Una salutació a tots els andanencs i andanenques i als meus companys en aquest programa. Adéu-siau a tots.
Doncs aquest és el nostre comiat públic radiofònic. No volem marxar sense recordar tots els col·laboradors que ens han fet doncs el seu comiat. Els volem recordar perquè gràcies a ells hem pogut fer possible aquest programa. Atenció, perquè són molts, eh? Però no marxeu, eh? La Irma Casajoana i els amics, els companys del CEPA i de l'oficina Residu Mínim. L'Anna Mas, l'Anna Palací, la Mireia Juárez, en Roger Jové, la Sílvia Botella, la Raquel Barrera, l'Àngels Molina, la Magda Pérez, l'Anna Escura, la Lupe Ballester, la Jordina Reynon, la Montse Méndez, en Marc González, la Emili Bella i la Gemma Montero.
També doncs, volem recordar a les companyes que ens van deixar a mitja temporada aproximadament, la Noemí Artero i l'Ània Monreal. Només queda un minut. I quedem tres, eh? Encara no s'ha acabat això. El Jordi Ramos. Jordi, digues adéu. Vinga, va, això és directe.
Adéu, Iolanda.
Adéu. I la Magda, Magda Méndez. Magda.
Adéu, moltes.
Vinga, adéu. I jo, que sóc la Iolanda, adéu, que vagi molt bé, que passeu un bon cap de setmana. I per nosaltres, per tots, ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos.
La Maroteca de la Ràdio. Notícia.